dimecres de 10 a 11 de la nit. Ones de crom.
Bona nit, la darrera emissió d'aquest any 2023 aquí a Ones de Crom, amb un especial que l'he dedicat Hippies amb cintes. Ja hem fet especial de música electrònica de la dècada dels 70, però ara concretem en grups provenients del rock o artistes i membres de formacions de rock, fins i tot folk i psicodèlia, que han utilitzat sintetitzadors o, en algun altre cas, electroacústica. Comencem, com van fer els Beatles a l'any 1967 amb un tema no editat, Carnival of Light, promogut per l'interès de Paul McCartney en l'avantguarda londinenca. Havia vist en directe la improvisació acústica dels AMM o tenia interès en els compositors d'electrònica com Stockhausen o John Cage. Ho van enregistrar en les sessions de Penny Lane i va ser comissionat per l'Associació de Creació de Concerts i de Certàmens d'Experimentació i Música Million Volt Light and Sound Rave. Ho van enregistrar el 28 de gener, entre el 28 de gener i el 4 de febrer de 1967 a la sala Roundhouse de Londres. Carnival of Light utilitzava distorsions, ecos, percussions, teclats, guitarra i veus en completa experimentació electroacústica. Els Beatles, amb un tema no editat, Carnival of Light, on l'interès de Paul McCartney, sobretot per l'avantguarda, s'hi donava cabuda amb aquesta experimentació. El certamen es va anunciar amb un pòster on sortia música composta pel Paul McCartney i els Unit Delta Plus, que no eren altres que Delia Derbyshire i Brian Hodgson de la BBC Radiophonic Workshop. Precisament aquest duet, a l'any 69 i amb el segell Island, va editar com a White Noise and Electric Storm, un disc on, des de la psicodèlia i certa escena dels anys 60, es passava per l'electrònica experimental des de Londres. Sentim des d'aquest mític treball White Noise, que ja vam sentir en l'especial d'electrònica dels anys 70 de fa anys, del 1969, Love Without Sound. Love Without Sound, un altre tall d'aquest a l'Electric Storm dels White Noise de 1969, el vam sentir en l'especial d'electrònica dels anys 70, fet aquí a Ones de Crom el 24 de desembre del 2009, disponible a la web onesdecrom-archives20 de Podomatic. Sentíem en aquell cas el tema My Gift of Loving i ha sentit Love Without Sound de la formació que va unir els dos membres de la BBC Radiophonic Workshop, Delvia Derbyshire i Brian Hodgson, amb David Borghaus, que va ser qui a partir dels 70 va continuar fins al 2011 als White Noise. Delvia Derbyshire des de la BBC Radiophonic Workshop va fer la sintonia per la mítica sèrie d'aquells anys 60, Doctor Who. També en aquell especial, i també haguéssim pogut incloure en aquest especial que fem avui de hippies amb sintetitzadors, els Silver Apples, que des de finals dels 60 ja van unir psicodèlia amb sintetitzadors. Anem cap a la formació United States of America, on amb un treball del mateix nom, editat amb Columbia el 1968, van ser dels primers que van unir l'escena rock psicodèlica amb l'ús d'electrònica. Van fer aquest treball a partir de ser membres Joseph Beer, músic electrònic amb orga, piano i de més, unit a la seva parella, la cantant Dorothy Moskovich. Beard venia d'una escena que el va unir a l'experimentació sonora de Fluxus amb compositors com John Cage, Morton Feldman, Lamonte Young, David Tudor o Yoko Ono. Es van conèixer a Nova York, però llavors es van afincar a Los Angeles, on van crear United States of America el 1967 i es van separar el 1968. Els altres membres eren el violí elèctric i el modulador Gordon Marron, baix elèctric Rand Forbes i percussió Craig Woodson. Sentim la unió de psicodèlia, pop i sintetitzadors amb el tema The Garden of Earthly Delights. Poisonous gardens, lethal and sweet, venomous blossoms, choleric fruit, deadly to eat, violet nightshade. Bye. United States of America, combinant rock i sintetitzador, sent pioners amb aquesta idea de portar el rock, deixant de banda les instrumentacions tradicionals i els sons habituals, recordem que estem a finals dels anys 60, per obrir-se cap a certa avantguarda amb l'ús d'electrònica. La cantant, la citada Dorothy Moskovich, ha continuat fent treballs fins aquest recent any i va ser estudiant en aquells moments inicials de la seva trajectòria del compositor de música electrònica Otto Luening. Aquests anys 60, finals d'aquesta dècada, de flors, hipisme, també hi havia interès per l'electrònica. El sintetitzador Moog va ser el que va acaparar més atenció per part de l'escena musical després de que en el Festival de Monterrey, el 1967, hi hagués una demostració per part de Wendy Carlos, qui havia publicat el 1968, qui publicaria el 1968, el mític treball d'electrònica amb Moog Switched on Back, que tindria una continuació amb una segona part anys posteriors. Morton Subotnick faria el mític treball amb el segell Nonesuch el 1967, Silver Apples of the Moon, o la parella Paul Weber i Bernard Krause faria l'important treball que molts músics de rock van seguir per introduir-se en l'electrònica, The Nonesuch Guide to Electronic Music. Anem cap a un exemple contemporani aquests United States of America, com són des de l'any 1968 50 Foot Hoss. Van editar el seu treball Cauldron amb el segell Limelight i es tractava d'un grup de rock psicodèlic de San Francisco creat el 67 i separats el 1970, tot i que van tenir una reforma el 1995, que combinaven el rock amb instruments electrònics. Precursors de música industrial i electrònica anglesa posterior de finals dels 70, com serien Throbbing Gristle. Louis Cork Maskeshi era el baixista i fundador del grup, David Blossom guitarra, la seva parella, la cantant Nancy Blossom, i la bateria de Kim Kimsey i la guitarra de Larry Evans. Sentim des d'aquest treball Cauldron de 50 Foot Hoss, God Bless the Child, un in-pop amb sintetitzadors. Els 50 Foot Hoss, combinant psicodèlia acústica amb ús de sintetitzadors des d'aquest treball Cauldron de 1968 amb el tema God Bless the Child. Marqueshi i Blossom, els seus membres, van estudiar a San Francisco al Mills College Tape Music Center, on se feien estudis i es practicava amb la música, amb cintes magnetofòniques i amb electrònica, i ho controlava l'inventor del sintetitzador bucle, Donald Buchla. Marqueshi va reformar, com dèiem, aquests 50 Foot Hoss el 1995 per a algunes actuacions a San Francisco. Un dels temes de psicodèlia que hi ha en l'edició extra d'aquest Cauldron és el tema Bad Trip, un treball de psicodèlia sorollosa amb sintetitzadors, aquest tema. Anem cap a l'any 1969, on trobem una altra formació on unia el folk i l'avantguarda, Spoils of War. Es van crear l'any 67 a Chicago a través del multiinstrumentista James Cuomo, que va unir música concreta i jazz a la psicodèlia rock, similar com van fer en The United States of America o com farien també els de Red Crayola. Es van separar el 1970 quan Como es va afincar a França i va crear, dintre del que era la Mama Experimental Teatre Club, el grup d'acid folk experimental Mormos. D'aquests Spoils of War, des del seu treball únic d'Spoils of War de 1969, reeditat el 1999 per Shadox Music i més recentment, als anys 2000, per Wawa Records, Walk In, Walk Out.
Thank you.
Un exemple de la unió de rock psicodèlic, folk, acid rock i electrònica amb aquests Spoils of War, des del treball amb el mateix nom, originalment editat el 1969 i reeditat, com dèiem, en últim moment el 2015 pel segell barceloní i botiga de discos Wawa Records. Sentíem Walk In, Walk Out d'aquesta formació de James Cuomo. Ens endinsem ara amb dos temes que relacionen la música amb el director ocultista Kenneth Anger. Es tracta el primer, la música que va aportar ni més ni menys que Mick Jagger del Rolling Stones en el seu curtmetratge Invocation of My Demon Brother. Kenneth Anger va ser l'escriptor del llibre que parlava d'interioritats vicioses i desconegudes del Hollywood de principis de segle i meitat de segle passat a Hollywood Babylon i era deixeble de les teories del mag bruixot i ocultista britànic Aleister Crowley. Des d'aquest Invocation of My Demon Brother de 1969, un curtmetratge d'11 minuts dirigit i editat pel mateix Kenneth Anger, on hi apareixen Mick Jagger, membres de la família Manson com Bobby O'Soleil i el fundador de l'Església de Satan, Anton LaVey. La música increïble de Pair de Mick Jagger des d'aquest Invocation of My Demon Brother és sons repetitius de sintetitzador que s'assemblen més a formacions de soroll actuals com Wolf Eyes que cap altra cosa que es fes a l'època. Mick Jagger, Invocation of My Demon Brother. Un extracte de temes i experimentacions més llargues, com amb la que hem iniciat aquest especial aquí a Ones de Crom, de hippies amb sintetitzadors, com era el Carnival of Light dels Beatles, que durava 14 minuts i n'hem sentit en extracte, o aquesta peça de Mick Jagger, que també és molt més llarga i sentim en extracte. Banda sonora del curtmetratge de Kenneth Anger, Invocation of My Demon Brother, de 1969. Una altra música que es va aportar per un altre film de Kenneth Anger és Lucifer Rising, que va demanar la música Anger al guitarrista dels Led Zeppelin, Jimmy Page. Tots dos n'eren devots de Aleister Crowley i fins i tot Jimmy Page va comprar la casa Boleskine House a la vora del llac Ness a Escòcia, on havia viscut el mag escriptor i bruixot Aleister Crowley. Lucifer Rising és un film experimental amb successió d'imatges amb caràcters màgics i psicotrònics amb l'antic Egipte com a taló de fons i que va completar Anger el 1972. Va demanar després la música de nou, perquè si posés en el film una nova banda sonora, a Jimmy Page, que va utilitzar cintes magnetofòniques, ecos i sons manipulats per fer aquesta banda sonora, que no es va editar fins al 2012 oficialment en el propi segell de Jimmy Page. Hi havia còpies no oficials dels anys 80 i 90. Sentim la banda sonora, un extracte del tema Lucifer Rising que va portar Page al film d'Anger. Oh, Jimmy Page fent una curiosa música utilitzant experimentació sonora en aquesta banda sonora de Lucifer Rising, de Kenneth Anger, del 1972. Anem uns anys enrere, tornem a 1969, recuperant un membre dels Beatles que també va experimentar. Si bé Paul McCartney tenia inquietuds d'avantguarda amb algunes composicions i experiments sonors que va traslladar amb l'ús de sintetitzadors a treballs propis, però molt més en ritmes pop i veus robòtiques als anys 80, com és el cas del seu treball McCartney 2, el que sí que destaca com a experimentador radical és George Harrison, que el 1969 i a través del propi segell Apple, la subdivisió d'experiments sonors més arriscats o de fitxatges d'artistes menys comercials, Apple Records, va publicar Electronic Sound, un treball d'experimentació amb sintetitzador que van registrar amb l'ajut de Bernie Krause de la citada Nonesuch Guide to Electronic Music de 1968. Sintetitzador MOOC en què experimentava George Harrison lliurement amb dos temes llargs que compondrien Electronic Sound. Sentim un extracte de No Time or Space. Experiments en extracte d'un dels dos talls que composen Electronic Sound d'un arriscat George Harrison, publicant-ho amb la subsidiària de segell discogràfic Apple Records, de la gran Apple Records que van mantenir els Beatles aquells anys. Un treball que va fer, i no té res a veure, entre el seu primer Wonderwall Music, el 68, i el famosíssim All Things Must Pass, el 70. Res a veure l'estil sonor i musical d'aquests treballs amb aquest increïble electronic sound d'un arriscat George Harrison. Anem cap a 1970, on trobem ara Organization, que és l'antecedent dels alemanys Kraftwerk. Un treball on, dient-se Organization, utilitzaven els que serien membres de Kraftwerk, Florian Schneider i Ralf Hotter, amb altres músics, elements d'acústica, flautes, percussions, per fer un treball on ja arriscaven cap a tendència a electrificar el so des d'un origen, podríem dir, més acústic. Organization editarien només aquest treball, Tone Float, el 1970, amb RCA Victor, del que en sentim Milk Rock. Organization, des de l'únic treball que van editar aquell 1970, Tone Float, amb una portada ni més ni menys que dissenyada pel grup d'acid folk Comus. Fred Monix a la bateria, Butch Hauf al baix, Basil Haumundi a la percussió i els que serien membres de Kraftwerk, Florian Schneider en flauta i violí i Ralph Hutter en orga. Experimentació krautrock, encara amb bolquers, portant l'acústica cap al que seria després el còsmic i l'electrònica. Anem ara cap a França, any 1975, trobem dos experimentadors que ja havien fet coses en solitari, Philippe Besoms, que venia del món del free jazz com a percussionista, i Jean-Louis Risset, a l'experimentació electrònica. El mític treball Paul, amb el segell del mateix nom, Paul, el signaven com a Besoms Risset i comptem amb una magnífica reedició recent d'aquest 2015 del segell francès Gonsai Records. Un treball on hi ha tant la combinació d'electrònica de formacions franceses d'aquells anys 70 com els Heldon de Richard Pinyas, com la influència de còsmica del krautrock o de Klaus Schulze i d'alta tradició de la Berlin School. Pura electrònica i rock especial en aquest treball Paul de Besoms i Risset, del que sentim Hautpression. Thank you. Darrere d'una portada amb abrics de llana, pipes, cigarrets i un color sèpia setanter hipiós, hi ha tota una experimentació electrònica curiosa en aquest treball des de França, de Besoms i Risset. Pol. Avancem uns anys en la dècada dels 70 i mantenint-nos a França anem a 1977, on trobem un treball de Patrick Vian, fill del famós escriptor Boris Vian, i que també Patrick va estar amb la formació irònico contestatari experimental sonora de París, Red Noise, que farien un disc el 1971 reivindicat juntament amb Patrick Vian a la Nurse with Bound List de Steve Stapleton. El treball d'electrònica hipiosa d'aquest Patrick Vian, Bruits et Temps Analogs, de 1970, es va editar a Mech Records. Hi ha una reedició que tenim aquí davant del 2013 amb el segell Staubgol. Sentim Gross Nudge Music. Bruits et Temps Analogs, de Patrick Vian, de 1977, també tradició de la Berlin School, com la de Klaus Schulze i d'altres, però en aquest cas a França. Anem ara cap a Bèlgica, on trobem Cultural Noise, un duet que va fer el treball Aphorisms Insane el 1980 en CBS i comptem amb reedició de casa nostra, de Wawa Records des de Barcelona, del passat 2020. Un duet austríac que va fer servir sintetitzadors, un trio austríac que feia servir sintetitzadors al costat de guitarra i melotron. Es van fascinar per la tecnologia, la còsmica o el rock amb sintetitzadors, i Gerard Lisi amb seqüenciador i sintetitzador ARP, Walter Heinich amb melotron i micromuc, i Carl Kronfeld amb el Roland Studio System 700 i seqüenciador. Aquests dos darrers van fer un grup que vam sentir en l'especial de punk electrònic Bizarre Co-Co-Co amb el disc Zero Zero Time de 1984. Però el 80, provinent d'una certa escena o ambient hipiós, van crear Cultural Noise des d'aquest treball Aphorisms Insane, del que sentim After the Self-Disintegration in Time. Thank you. Guapíssim aquest disc de Cultural Noise, Aphorisms, Insane, l'únic que tenen, amb un dels temes en extracte dels dos que conté un per cara, com era aquest After the Self-Disintegration in Time. El trio que hem citat abans i llavors dos d'ells farien Bizarre Cou, més com a punt maquinal i deixant de banda poder aquesta atmosfera més tranquil·la que mantenia aquest treball de Cultural Noise des d'Àustria. Anem ara cap als Estats Units. Trobem en Neil Young, que el 1982 va fer un disc utilitzant sintetitzadors, a part de la seva guitarra elèctrica i a part de la formació que l'havia acompanyat durant aquells anys, des dels 70, com eren els Crazy Horse. Ben Keith, Billy Talbot, Bruce Palmer, Frank San Pedro, Joe Lala, Nils Lofgren i Ralph Molina es troben en aquest curiós treball de Neil Young, futurista, electrònic, amb sintetitzadors, com és Trans. Ho editava Geffen Records el 82, influït per la formació Devo, amb qui Young va filmar i dirigir Human Highway aquest mateix 1982, doncs es va atrevir, en contra de tota comercialitat i en contra de segells discogràfics propis, a editar un treball utilitzant, a part de rock, també sintetitzadors i futurisme. Computer Age és el tema que sentim de Neil Young des d'aquest fantàstic trans. Thank you. Neil Young, des del treball Trans, on utilitzava sintetitzadors, vocoders, un treball de 1982 que van registrar entre Califòrnia i Honolulu, Hawaii, amb producció del propi Young, de David Briggs i de Tim Mulligan i al costat dels membres de Crazy Horse que l'acompanyaven des de feia anys. Un tema que els li versionarien Sonic Youth en el disc de tribut a Neil Young, The Bridge, a 1989. Acabem aquest especial de hippies amb sintes, de hippies amb sintetitzadors i amb experiments electroacústics amb uns francesos de Nims, Nef, que van fer un únic treball el 1983, primer autoeditat, més a l'Ors C. a l'envers, i que reeditaria el 2019 amb Ici Bientôt. Una formació curiosa que es va crear el 1975 per part de Richard Lorenzi, com dèiem, a Nims, a França, i que utilitzava des d'ambients bohemis i hipiosos de rock lliure la influència de música progressiva i de música concreta i d'electrònica. S'hi va afegir el 78 Vincent Tron, que hi aportaria teclats i sintetitzadors, influït per formacions alemanes com Isla Temple, Kraftwerk o el citat prèviament de l'escola de Berlín, Klaus Schulze. Se li van cremar els treballs que tenien enregistrats a finals del 80, però s'obtingué alguna còpia que es va poder obtenir per la reedició d'aquest treball de 2019. Des d'aquest més a l'ors a l'envers dels Nef, una barreja, se sol parlar, entre Neu i Pascal Comelade, sentim Apparition a l'Endroit. Bona nit.